Ràdio El Vendrell, 107.1 freqüència modulada i a www.rtvelvendrell.cat.
Bona nit, gent del Baix Penedès i del món sencer. Pareu bé les orelles i prepareu la bugada, perquè ha arribat l'hora d'anar al safareig.
I agafeu la roba de colors, que aquí hi ha lloc per totis.
I no patiu, que no destanyeix, eh?
El safareig és una producció de ràdio i televisió al Vendrell, amb la conducció a càrrec de...
Maria Unión.
El Quim Sicar.
La Nora Torres.
I la Zafiro.
Anem a fer la patada sobre els temes que ens interessen.
I que ens afecten a tots, totes i totis. Oi que m'entens? El safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu.
Per tons pares.
Per la iaia.
Pel veí de bar.
O per aquella tieta desubicada.
Ai, ai.
Per un amic.
O per ta germana.
O per ta cunyat, que prou falta li fa.
Prepareu el gibrell i el sabó i comencem! Anem a posar en remull les etiquetes socials.
Passeu, passeu, que veureu el safareig.
Hola, hola, bona nit a totis! Ai, em molaria molt tenir un nom per a la nostra audiència, eh? Poder-los anomenar al principi de cada episodi.
Sí, ja toca. A mi em agrada moltíssim com aquella oient que ens va enviar un àudio, sí, que deien de mitjonets i tal. A veure, que com a idea inicial no està malament, però bueno, podríem donar-li una volteta més.
Una volteta, una volteta. Sí, a veure, estimada audiència, ajudeu-nos a buscar un nom per anomenar-vos. Va, va, sigueu originals. Ens podeu enviar les propostes per missatge de veu al WhatsApp o al nostre Instagram o al formulari de Google que trobareu al nostre perfil.
Perdoneu, perdoneu que us interrompi. És que estic parlant amb la Maria, que la tinc aquí al telèfon.
Ah, anava a dir, a veure.
Però això estava tan callada,
és
perquè
que
l'estic...
La Zafiro no diu res.
No, perquè estic parlant... Maria, reina, carinyo, on ets? Que no ve... Que, oh, que està per Vilafranca, diu. Amb la Renfe.
La Renfe, home,
la
sempre
Renfe,
igual.
No arribes, carinyo, no arribes.
Una altra vegada, Maria.
Ah, una, és que com està la Renfe, eh? Home, el Baix Penedès, ho estem sofrint, això de la Renfe. Sí. Bueno, carinyo, tu no pateixis. Tu, si arribes, entres. Això és casa teva, ja ho saps.
I tant.
Que vingui quan vingui.
Vale, besitos, besitos.
Adéu, Maria.
Adéu, adéu, adéu. Ai.
Dit això, escolteu bé, perquè l'entrevista d'avui va de sentir-nos bé amb nosaltres mateixes en el nostre dia a dia.
I a l'ensabonada... Ai, l'ensabonada d'avui. Té tela. Us vinc a recordar un esdeveniment que us vaig dir la setmana passada i que, mare meva, quedeu-vos perquè us he d'explicar cosetes.
I per finalitzar, com cada setmana, us escoltarem encantades amb els vostres àudios. Quan vulguis, endavant, Joan.
Al safareig, les històries de colors no destenyeixen mai, encara que rentis en calent.
Avui al safareig parlarem d'un tema que ens travessa totes. Com ens relacionem amb el menjar, amb el nostre cos i amb la salut des d'una mirada inclusiva, amable i lluny de restriccions i culpes. Obrirem espais per parlar d'alimentació, autocura, plaer i de com, massa sovint, la cultura de la dieta ens roba la pau. Però abans de descobrir qui ens acompanya, deixem que sigui la seva cançó qui ens faci d'entrada. Endavant a la música. Doncs ara sí, tenim la sort de comptar avui amb la Mònica Salazar, nutricionista, experta en trastorns de la conducta alimentària, i moltes coses més que ara ens explicarà. Però, sobretot, una persona que ens ve a parlar des de l'experiència, des del respecte profund cap als cossos i des del desig de fer les paus amb el menjar. Benvinguda a Safareig, Mònica!
Hola! Hola! Moltes gràcies!
Welcome.
Moltes gràcies, tenia moltes ganes d'estar aquí avui.
Moltes.
Sí, sí.
Primer de tot, comencem per ordre. Per què has escollit aquesta cançó?
Doncs aquesta cançó l'he escollit perquè, tot i que parles de les relacions d'una relació de parella, crec que la podem extrapolar a qualsevol tipus de relació, no? Crec que una de les més importants és la que tenim amb nosaltres mateixos i amb el nostre cos. I al final, no, la lletra explica, no, doncs, aquestes relacions a vegades com molt disfuncionals, autodestructives, d'altibaixos, i al final les relacions amb nosaltres mateixos molts cops també és així, no? Però també crec que el missatge és molt clar, no? Diu, I want to be me, no? La lletra, quiero ser yo misma, no? I al final creo que es el camino, ¿no? Que siempre hay un deseo interior propio de la aceptación y de ser nosotros mismos, independientemente de los estándares o de lo que pues la sociedad marque.
I al teu projecte parles molt d'acompanyar des de l'empatia, el respecte, l'autocura. Mm-hmm. Per què creus que hem arribat a relacionar-nos amb el menjar des de la culpa i des de la por?
Doncs jo crec que en el moment que apareix la cultura de la dieta, no? La cultura de la dieta són totes aquestes creences i normes que ens diuen que hi ha una alimentació correcta, sana, ideal, i per altra banda hi ha una alimentació dolenta, insana, que ens demonitza moltíssims aliments també, i també que té com una imatge de salut corporal, no? Que sobretot és una imatge de delgadesa o fitness, no? Inclús, i que inclús nos dice que para alcanzar un estatus superior, ¿no? Un valor como personas, incluso mejores personas, tenemos que tener X cuerpo o mantener cierto tipo de alimentación, ¿no? En este caso, pues una alimentación saludable, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando yo no sigo esta alimentación saludable, healthy, etcétera, obviamente me sentiré culpable y con miedo, ¿no?
Tens el Pepito Grillo allà...
Constantemente.
Que et menges una magdalena i després et sents malament amb tu mateixa,
sí, no? Claro, claro. Y ya no solo que te sientas mal, sino que nos lo relacionan con el hecho de engordar, ¿no? Y claro, como engordar, la sociedad que vivimos...
Está fatal.
Está tan mal visto.
Sí.
Porque al final engordar, bueno, pues voy a ser un infeliz, me van a rechazar, voy a perder salud, también, que de esto sí, caso de luego hablaremos... ¿Quién va a querer ser gordo, no? En esta sociedad y perder salud, absolutamente nadie. Entonces voy a hacer, faré tot lo possible per encaixar en aquesta cultura de la dieta i en estos mandatos.
Tot i que em passi per alt la salut, moltes vegades. Sí. O sigui, es prioritza el físic, no? Abans d'estar saludable.
Sí.
I quan parles d'una nutrició inclusiva, què vol dir?
Per mi una alimentació inclusiva vol dir retomar, no? I volver a alcanzar la autonomía de las personas y la confianza con nuestros cuerpos, ¿no? Que al final yo creo que es algo que perdemos en el momento en el que aparece la cultura de la dieta para decirnos todo lo que tenemos que hacer. Volvemos otra vez a recuperar el placer, el goce por la comida, a vincularlos con las emociones. Al final las emociones están siempre presentes en nuestro día a día y tenemos que convivir con ellas, ¿no? Y la alimentación son emociones, son vínculos, es conexión, es amor, es cariño, y no podemos deshacernos de ello.
I més en una societat com la nostra, que la gastronomia li dona tanta força, no?
El fet
de menjar, no? En societat, com una eina de socialització entre nosaltres.
Exacte. Al final la cultura de la dieta, no, ens diu que només podem menjar, no, per introduir unes calories, uns nutrients específics en el nostre cos, i ja. Es decir, no, después...
Ya, muy calcular.
Exacto, todo lo que sea de más, y más, y encima no tienes el cuerpo que tienes que tener, bueno, que no se te ocurra disfrutar si encima estás gordo.
Ya.
¿No?
Tu mateixa expliques que vas patir un TCA.
Exacto.
Com t'ha transformat aquesta vivència personal a l'hora d'acompanyar altres persones en la seva relació amb l'alimentació i de més?
La veritat que va ser un procés molt dur i complex, perquè, clar, en el moment que em van detectar el trastorn de la conducta alimentària, que no farà molt, tampoc fa uns 5 anys, més o menys, no només em vaig tenir que recuperar, sinó de construir com a professional, perquè jo ja tenia tota la formació i tots els estudis, no? Llavors va ser molt, molt complicat. Al final la meva història, el meu, no, mi sufrimiento, todo, ¿no? Todo mis, tuve que al final empezar a conocer otros conceptos, como por ejemplo gordofobia, diversidad corporal, salud en todas las tallas, conceptos que yo jamás estudié.
A la carrera mai es parla d'això.
No, no, en ningún momento.
Ostres.
I al final va ser amb el meu trastorn de la conducta alimentària que em vaig començar a formar en tots aquests conceptes i em vaig tindre de construir com a professional. És a dir, que va ser realment difícil, no? I jo crec que ara estic sí que molt més vinculada doncs, amb els meus valors reals, no? Perquè com soc un alt, bueno, soc realment la persona que... la Mònica, no?, que vaig perdre amb el trastorn, i ara sí que estic molt més vinculada amb els meus valors, no?
Molt
més empàtica, crec, respectuosa...
Amb tu mateix.
Amb mi mateix, exacte. I que al final, pues, amb els pacients també.
I que de totes aquestes paraules i tecnicismes que estàvem parlant es parla moltíssim en xarxes socials i també es posa com molt de moda amb influencers que moltes vegades no són nutricionistes, que es posen a donar consells que, bueno, que moltes vegades acaben donant missatges contradictoris sobre alimentació que no són del tot correctes. Llavors, quins filtres o consells donaries per protegir-nos, no?, a nosaltres com a públic objectiu d'aquests vídeos, d'aquestes xarxes, de discursos poc sans, disfressats de vida saludable?
Mira, això és el més important, i és que la cultura de la dieta està disfressada de les paraules salut, canvi, hàbits, estil de vida, i jo crec que això és al final és molt perillós, no? Llavors, jo crec que el primer és assegurar-nos si és un professional de la salut. A mi, por ejemplo, muchas veces me preguntan y por privado,
estudiar, ¿no?
Sí, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué formación tienes? Y es que me parece súper, súper bien. Al final va a poner en sus manos su salud y creo que es muy importante. Luego yo creo que hay otros temas que es, por ejemplo, ver un poquito el fit, ¿no? A veces... y ver un poquito si pues ya demoniza alimentos, si me dice que hay alimentos malos, insanos, si luego hay una alimentación pues saludable, si luego me vende también productos, ¿no? Si me vende resultados rápidos,
vale.
Si se centra en los cambios corporales de antes y después, estas cositas. Y luego también si veo un poquito el perfil y me genera culpa, me genera ansiedad, comparación, ahí no es.
Ya.
Fuera, sí. Pasamos.
Bueno, doncs com ja suposo que abans m'has dit que has escoltat més d'un programa i de més, llavors sabràs que quan acabem l'entrevista faig una bateria de preguntes ràpides. Llavors, si et sembla bé, te les llenço.
Yes.
Un mite alimentari que eliminaries del planeta.
Hi ha aliments que engorden.
Molt
que engreixen.
Un aliment que et fa feliç?
La pizza.
Ai, no m'ens agrada la pizza,
eh? Això està claríssim.
Aquesta firmem tots, eh?
Ens encanta.
No m'ens agrada un bon pepperoni, sí o no? Home,
ho hem dit.
Estem parlant de pizzas. Tu, la teva ment perversa.
Sí, sóc jo.
Jo anava a dir que quan vam estrenar el programa vam quedar tots per fer unes pizzas i veure la tele.
Les bones pizzas sempre...
És tan social el menjar. És un moment.
No ho podem perdre.
Bueno, la Maria.
Oh, t'alimentaris aquí, carinyo. Bueno,
pizza i dic...
Havien de venir. És que va ser idea de la Maria que va dir demanarem pizzas i anirem a casa meva a veure el programa quan s'estrena.
Bueno, aquí...
Hola, amor.
Hem de fer trasbats d'auriculars o no? Com hem d'anar això? Perquè això hem de donar gràcies a Renfe que t'han deixat anar avui ja, eh?
Sí, per fi.
Hem estat parlant amb tu per telèfon quan venies per Vilafranca i dic que no venies, que no.
A veure si hi haurà cobertura, perquè aquest telèfon no és com els mòbils aquests que
No, però aquest va portable, aquest va
millor. Les coses antigues també funcionen molt bé,
carinyo. Bueno, Maria, per introduir-te una miqueta, estàvem ara mateix en el punt de la bateria de les preguntes ràpides. Ah, vale, ja venies a escoltar.
Sí. Perfecte.
Doncs, segueixo, vale?
Vinga.
Una paraula que defineixi la teva filosofia de treball.
Respecte.
Molt bé. Un consell senzill per cuidar-nos millor.
Escoltar més el nostre cos i menys les normes externes.
Una cosa que t'ha ensenyat la teva pròpia experiència amb el TCA?
L'acceptació i l'amor propi és un acte de rebel·lia a la societat en la que vivim.
Molt bé.
Un compte de xarxes socials que recomanaries per seguir sobre nutrició respectuosa?
La seva!
Bueno, però no! Vamos a aprovechar! Aprovechamos!
Clar, carinyo, on te poden trobar?
Pues mira, és monis.nutri.
monis.nutri, amb dues is, ja sabeu.
Vinga, vamos a ello.
I un desig per al futur de la nutrició?
Que en comptes de que sigui una eina de control, sigui una eina de benestar i d'autocura.
Que guai, bravo. Sí. Sí.
Jo trobo que la filosofia de la Moni és molt important, també molt al col·lectiu, dins del col·lectiu.
És que, clar.
Perquè en aquesta necessitat d'acceptar, i de, que el col·lectiu ja és una societat marginada en molts aspectes, moltes de les mariquites, que jo les conec amb elles, estan condemnades
a
la pressió de tenir un cos atlètic per ser acceptades.
És un tema que potser no se'n parla massa, però és molt evident, quan estàs al col·lectiu es percep. Vull dir que et venen aquests cànons imposats.
Sí, però com a dona cis també passa.
Sí, òbviament.
A tothom.
Mira, jo a la consulta molts cops pregunto, no? Tens por a engreixar? La majoria, sí. I jo crec que tots lo tenemos interno, no? Por la sociedad en la que vivimos. Però realment aquesta por no és por a engreixar, sinó és por a potser...
A ser rebutjat.
A la no acceptació.
O a moltes coses, no? A perdre salut, a ser rechazado, a no ser aceptado, a recibir comentarios de los demás, sí. Y a perder, pues eso, amor propio. És ahí lo que hay que trabajar.
Exacte.
Sí, la por, sí, totes aquestes trabajos. Pors. Llavors, pels que ens estan mirant a la tele o al vídeo a Spotify, com haureu vist, està aquí l'Imma, la
porta aquí callada tota l'estona. Pobreta ella, que no sé res. Com si res, però la tenim aquí, que no és de cartón pluma, que és de cuerno y hueso.
De cuerno y hueso.
Ai, és que jo tinc uns problemes de la llengua. Mira que jo tinc molta facilitat de fer servir la llengua. Doncs, però en parlar no tant.
Mira, abans de començar, el que et va dir l'Imma l'altre dia, aquell consell, d'agafar un bon carmel.
A xupar.
A córrer la llengua.
Amb els carmelos.
Ah, amb xupar, pensava que ens va dir.
No, amb els carmelos.
Llavors, aprofitant que tenim aquí l'Imma, que avui estem parlant d'un tema que té molt a veure amb la medicina, també, amb la salut... Doncs he preparat una mini secció conjunta.
Que ens agraden els croissants aquí, eh?
Sí.
Això que fem dels croissants, com us diu?
Els crossovers.
Mira, no, vinga, un episodi,
els croissants també.
Els croissants també. Que ens podem menjar croissants, Mònica?
Totalment.
Els crossovers.
Llavors, l'he anomenat aquest crossover, l'he anomenat Cuida't sense mites.
Molt bé.
Llavors, volia fer una pregunta així una miqueta com perquè ho responguéssiu juntes, no? En col·laboració, per veure el punt de vista de cadascuna, ¿vale? Llavors, a veure, el tema 1 seria que a vegades des del món sanitari també es recomanen dietes restrictives a persones amb sobrepès. Jo això no sé com està avui dia, però jo mateixa, a la pediatra, jo de petita tenia una mica de sobrepès pel que s'entenia en els barems, no? I sí que t'ho posen, no? Aquest tipus de dietes. Llavors, creieu que falta més coordinació entre professionals mèdics i nutricionistes per evitar aquestes pautes que poden generar al final relacions tòxiques amb el menjar o inseguretats i de més? No sé com ho veieu, com està, si hi ha una relació, si no n'hi ha.
Sí, clarament. O sigui, la mania de la medicina...
Sí, next.
Siguiente. Ja està.
No.
Hi ha molta feina,
és que ja. Intento filtrar. El problema de la medicina, bueno, que és que al final ens basem en molts barems, no? OMS, IMC d'aquí a aquí, normal, sobrepès, no sé què, també normal no m'agrada, però bueno, existeix en aquests barems. Jo també estic en contra de les dietes restrictives. És que t'he estalquejat una mica, saps?
T'he espiat un poc.
Jo l'altre dia t'anava a passar el seu Instagram en plan, per si quieres estalquear, i veu Imma Vergi Sigre.
Clar, és que a mi m'interessa moltíssim. Sí. Clar, sí. I crec que, és que ja s'enfoca malament, ja no només per l'alimentació, sinó com a nena petita, que ja et diguin, tu no pots menjar això,
sí.
Tu tens un problema sí. I és el teu cos, saps? Vull dir, total. Ostres, ja comencem malament. I jo crec que sí que falta molt, i també a nivell, com a impacte emocional, no?
Bueno, has dicho algo en base súper interesante. No nacemos odiando nuestro cuerpo, nos enseñan a hacerlo.
Molt ben dit aquesta frase, i és extrapolable també a les persones trans i a totes les persones que es deixen influenciar pels estereotips en general.
Totalment.
Després sí que és cert que aquí les etiquetes, no, de sobrepès, obesitat, aquí hi ha un estigma, no? Nos están diciendo que estoy por encima sobre algo, sobre un peso estándar, normal, sí. Existe la sobrealtura, yo soy más alto que el estándar... No, entonces crec que també tenim que començar, no, a treure aquestes etiquetes que fan comparació al final i
que ja des de petits ens ensenyen, clar.
Sí. Clar, també.
Vas integrant, sí, sí.
És que al final la salut mental i emocional hauria d'estar al centre de qualsevol procés de canvi d'hàbits, però sovint queda en segon pla.
Li vull preguntar a la Maria, tu, Maria, com a lesbiana, tu de petita ja menjaves bollicaos o
jo...
no?
Sí,
y el bollicao lo practicaba.
A mí ya me agradaba el bollicao.
El bollo ya lo...
La bollería venía de pequeña.
¡Ah!
Sí.
Porque bollera se nace, no sé.
Bueno, algunas...
Bueno,
pero
es sí. Construés, algunos
sí.
Construés, porque un buen bollo le gusta a todo el mundo.
Exacto.
Digues, Lilu.
Arroba Paul Fe. Llavors, us anava a dir amb tot això del tema de que qualsevol canvi d'hàbits hauria d'estar acompanyat també d'una miqueta apoio emocional, recolzament emocional i mental. Llavors, tu, Mònica, com ho incorpores en la teva pràctica?
Bueno, jo és que no entenc, crec, la salut sense salut mental. És a dir, està en tot moment present, no? Sí que és cert que sempre m'estic formant i a la mínima que veig alguna cosa que jo no puc tractar, derivació ràpida.
A un psicòleg,
total,
un psiquiatre...
Sí, vale. Sí. Sempre estic en contacte també amb les psicòlogues o psicòlegs del pacient per fer un treball multidisciplinar. I com hem dit, no? És a dir, l'alimentació sense emocions, al final molts cops també és el nostre refugi, no? De, oye, llego a mi casa a las tantas de la noche y me apetece disfrutar, encontrar placer, descanso, desconexión, me siento mal y busco tranquilidad, o pues es que la comida siempre va a estar ahí para nosotros. Es un refugio.
Sí.
¿Y cuánta felicidad da?
Total.
Molta.
Moltíssima.
I tu, Imma, des del punt de vista dels hospitals, com es fa aquest seguiment o aquest plus d'un tema més emocional amb els pacients? Ja no només amb tema de quan estiguin fent un canvi d'hàbit, sinó també quan has de donar un diagnòstic negatiu, no? D'alguna malaltia, per exemple, en oncologia o, no sé, en molts altres temes que alguna vegada ho hem comentat. Això es fa? Es dona importància?
Mira, a oncologia sí que està la cosa bastant treballada, perquè hi ha molta psicologia allà. I, de fet, ho podria aprofitar per dir que llavors, a nivell d'alimentació, no. Vull dir, sí que hi ha molt de reforç positiu quan algú perd pes. I és que hi ha la mania aquesta de estàs fent alguna cosa bé i estàs sa quan has perdut pes, saps? I és un conjunt de coses. I al final, és el que dius tu també, que una persona és una construcció de moltes coses. I tu potser tens un mal hàbit perquè treballes de nit i pots menjar el que pots i igual una pizza et ve de gust. Saps què vull dir? I estàs, segons l'OMS, en sobrepès, no? I encara t'has de sentir malament per menjar-te alguna cosa que et ve de gust i que et crea plaer i que segurament no és aquest el motiu, saps? No sé, jo crec que ho simplifiquem molt a consulta de llista de recomanacions, no? No bebes, no fumes, reduce... Azúcar cero, no? Necessitem el sucre, ostres, vull dir, necessitem tot el que està al nostre abast, saps? Òbviament, els excessos són dolents, però a tot, però... Però jo crec que s'ha de conèixer la persona, és important saber com se sent, les experiències que ha tingut, i més per plantejar canvis d'hàbit, i que no només és cosa del metge, saps? Hi ha nutricionistes, hi ha psicòlegs, i és una cosa més integral, saps? La persona i...
És a dir, no ens preocupa, no? Si una persona és delgada o si és gorda, sinó al final, su salut. no?
Clar, que no es mesuri la salut d'una persona amb un pes o una talla, sinó que es mesuri amb altres
barems. Pues això, paràmetres de l'analítica, no? Si descansa bé, si no, la gestió de l'estrès. Exacte, no? El rendiment esportiu, no sé.
És que...
Si dorm bé.
És que, exacte, si dorm bé, no? La seva energia, vitalitat, com es sent.
A nivell social.
A nivell social, però no si adelgaza o engorda, no? Sí que és cert, no?, que realment els estudis confirmen que hi ha una associació, és a dir, una persona amb més pes té més probabilitats, no?, de sofrir certes patologies, però no és casualitat, no és causalitat. És a dir, una cosa no fa l'altra.
No, no causa,
exacte, no causa l'altra, sinó que són dos factors que a vegades es donen amb freqüència conjuntament.
Però tu arribes a la consulta del metge de capçalera i el primer que et diu adelgaza.
Sí.
Me duele la cabeza. Adelgaza, que és sobrepeso.
Sí. Això és gordofòbia.
Sí.
O sigui, hi ha gordofòbia, bueno, molta gordofòbia.
I a mi quan em presenten pacients a pràctiques és, bueno, és que aquesta dona, clar, està gorda.
Està com molt interioritzat.
Oh, i, no, i és la diu culpa.
Que, diu que li fa mal al genoll, però clar, bueno, està gorda. No li
clar,
fa
és que tiene tal... Sí, clar, tiene tal, no, clar, és que com que està gorda...
Pues serà això.
I que és ara que tinc un càncer.
Sí, sí, molta resposta automàtica de cara a aquest aspecte.
Jo tinc molts pacients que em venen a mi amb problemes amb l'alimentació també derivades d'aquest tipus de comentaris, no? Perquè al final són... Bueno, és una humillació total, sí, ¿no? Y incluso se pone en riesgo su salud porque se pueden aplazar tratamientos, aplazar diagnósticos, porque no, primero adelgaza y luego ya si caso te hago la prueba.
Si no se te ha quitado adelgazándote 10 kilos.
Exacto, ya sí, luego vienes y vemos a ver qué hacemos.
Sí, sí.
Bueno, estás poniendo en riesgo la salud y eso es gordofobia médica.
Volia comentar una cosa, perquè justament ara estic de pràctiques al CAP i el que has dit tu, de que ens fan tenir en altres el problema, és que hi havia va venir un noi a consulta a explicar que era bulímic, que s'estava provocant el vòmit i tal, i ell ara, a nivell OMS, no, està a normopès. Però ell segueix veient-se malament, diu, jo segueixo fent això i em segueixo veient malament i ja no sé què fer. I si tu li preguntes, ell va, el van operar de valor gàstric, no, perquè realment era, estava, tenia obesitat, però perquè tenia trastorn per afartament, és a dir, aquest noi és allò de que el trastorn per afartament, no?
Amb
o sigui, és la salut mental, perquè aquest noi ha perdut pes, que es considera normopès, i ell segueix estant malament, perquè el problema és la salut mental, i és que és superimportant, i crec que ho he de tenir super en compte en el meu futur.
Pues sí,
bueno, tot això és un tema, perquè luego sí, está, claro, esa persona porque se pone un balón gástrico, ¿no?
Clar, 21 anys,
Es decir, la someterte a unas operaciones, mutilarte a veces incluso el estómago, eso tampoco, eso no es salud.
Eso sí que no.
Eso no es salud. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Personas sanas o personas delgadas? Porque son cosas totalmente diferentes.
Exacto. Sí. Y ella ahora estaría sa en pes, ¿no? Según s'entén, y mentida. Perquè no està sa.
Bueno, per exemple, va relacionat que si estàs prim, estàs sa.
Clar, no surt de casa, sí, sí, no surt de casa...
Sí. Bueno, en fi, això dona per molta estona, per molts safrejos, total. Prometem que us tornarem a reunir perquè necessitem més converses com aquesta als safrets. Així que, bueno, us quedeu fins al final del programa?
Vinga.
Home, però si està en la mort de gust, la Mònica.
Sí, és la tia.
Como sois unas mujeres ocupadas, yo pregunto, no obligamos a nadie. I llavors, no marxeu, gent, que encara queda molta bugada per fer. Seguim amb l'ensabonada.
Si vols estar al dia de les novetats del safareig, espiar entre bambolines o veure quin sabó gasta la Zafiro per blanquejar la seva roba més delicada, segueix-nos al nostre Instagram, Podcast El Safareig. No ens fem responsables d'escandalitzar el personal.
Nenes, nenes, va, respireu. Ompliu els pulmons.
Take a deep breath in.
A què fa olor? No sentiu com una brisa que evoca el bon temps? A celebració? A orgull?
Ai!
I és que, encara que estiguem a finals de març, n'hi ha que ja comencen a escalfar motores per a les celebracions de l'orgull d'aquest any. I una de les més primerenques és la que es fa a Valls. Us recordeu que la setmana passada vaig fer una falca així, una mica ràpid.
I els vas deixar amb les ganes,
L'he escoltat, l'he escoltat.
Doncs això, doncs que ja comencen les celebracions de l'Orgull Vallenc. I resulta que ja hi som, que ens hi trobem de ple en aquests dies. De fet, avui, mira, la Maria encara ha arribat una mica tard, que a mi també em pillava pels pèls, però que he hagut d'agafar el jet privat per venir de baix. De baix al Vendrell. I arriba el temps per fer els abrets, perquè avui ja teníem una mica d'aliada per allà.
Ai, però explica'ns què es feia, Saball.
Ai, Saball,
que estava.
Salseu, volem datos.
A veure, recapitulem. El passat 21 de març es va donar el tret d'inici de l'Orgull Vallenc 2025. Una celebració que pràcticament encapçala la temporada d'orgulls, perquè sempre és bon moment per reivindicar-nos i cada dia de l'any hauria de ser l'orgull.
Sí, senyora. Sí, senyora.
I els de Valls no s'hi posen per poc, eh? Perquè han organitzat actes fins al 10 d'abril. 20 dies de celebració i reivindicació. Què us sembla?
Estupendo.
Fastassa, aquí.
Una meravella. Una meravella.
No se dice que no a una fiesta.
Directe. I avui, que som dijous 27, hi ha hagut la inauguració de ni més ni menys que de dues exposicions. Bueno, dues i mitja.
Ah, aquí volíem anar a parar. Ai, que em sembla que tu has tingut alguna cosa que ens va dir la setmana passada alguna primícia o no? Va, dones més detalls, carinyo.
Bueno, recordeu que això, que l'estiu passat vaig per l'Orgull del Vendrell, vaig tenir l'oportunitat d'exposar algunes...
No, i ens va encantar. Sí.
Qui se la va perdre?
I mira que va estar mesos, eh?
Orgullo el nuestro hacia ti.
De l'Orgull fins a l'octubre, nena, que ojo. Doncs, bueno, aquella mateixa exposició que es titula Després de ser, una mica reconfigurada, és la que hem inaugurat aquesta mateixa tarda, al vestíbul del Teatre Principal de Valls. I deia allò de dues exposicions i mitja, perquè l'altra exposició que s'ha inaugurat és l'anomenada Glossari LGBTI i es pot veure al llarg dels comerços de la vila.
I allò de mitja?
Allò de mitja és perquè una de les peces de la meva exposició, que ja ho vaig dir una mica l'altre dia en primícia, és una pintura de 3 metres, un petó, entre castellers dels Minyons de Terrassa.
És la meva preferida, m'encanta.
Tant de bo tenir-la...
A tamany natural, eh, els castellers, gairebé.
La volem a l'habitació.
Doncs mira, de moment la podeu trobar al Museu Casteller de Valls, exposada allí.
Aneu-hi perquè és preciós, de veritat.
Una fantasia.
No, sí.
Jo per mi, jo ja he tocat sostre, amb això ja em puc morir. Però bueno, a més de tot això, des de l'organització de l'Orgull Vallenc, han preparat un fotimer d'actes que no tocaves. Mira, només per fer una pinzellada, és que em vento perquè m'ha venut una calor. Només per fer una pinzellada així ràpid, preneu nota perquè val la pena. Tenim presentacions de llibres, teatre amb massa brillant.
Home!
Això...
En sona.
Ja li posem un xec.
Ja l'hem vista.
Però això del teatre és demà divendres. Després tenim el Vilaniu, amb actuacions de Jessica Pulla, Maya Fox, Salem Charm, Titania Lennox, Maria Espatec i Frida La Terra.
Ai, això són amigues meves, totes!
És el teu ram, això.
Home, quines artistases, no podeu faltar a veure les meves companyes.
Mira, paraula de Zafiro. Si la Zafiro t'ho diu... És que és calité.
Ja han d'anar.
Per tant, aneu-hi.
El que no sé és per què no m'has trucat a mi per anar-hi.
Mira, doncs jo de tu aniria una mica per allà a lluir el palmito i a posar-los...
Ai, doncs també, perquè no tinc res en aquelles dades.
Epa!
Nena, mira, doncs ja ho saps.
Mira,
demà mateix ens hi anem.
Ai!
Tornem, que cada dia hi ha festa.
Que vols tornar, tu, aquí?
Home, aquí tens...
Ai! Ai!
Bueno. I després també hi ha col·loquis, documentals sobre transsexualitats. I tenim... Els companys del podcast, és que em poso nerviós, Mariconsulta, que gravaran un episodi al Museu Casteller en públic i tot. Coneixeu el podcast, el Mariconsulta?
Sí.
És el podcast sobre psicologia queer. Mira, ara que parlàvem de psicologia, que tot això és molt important, el trobareu a Spotify. Super, super recomanable i necessari, amb l'Oriol i el Gaston, uns amors. Escolteu-los, us estimem. És que els hem de portar un dia aquí al Safareig, o sigui, sí. Els estimem. Oriol, Gaston, ho llencem l'invitació.
Veniu.
És que tan important cuidar la salut mental, nenes, i els mariques, sobretot. Bueno, i també tenim una cursa d'orientació, vermut i contacontes. Què us sembla? Què us sembla aquest tros d'orientació?
Me quedo con el vermut.
Vamos, el vermut.
Home, la Maria ja ho va dir l'altre dia.
A la vermut, el vermut,
Diu, anem aquest dia, però a les 11 no. A les 12.
A les 11, que és la cursa, no.
La cursa d'orientació, no. Jo vaig fotre molt vermut, Com les bones.
Bueno, anem o no anem? Anem, home.
Safareig, representació.
I tant.
Vamos. Doncs, bueno, són uns cracs aquests de Valls. Si us heu quedat amb més ganes de saber més detalls, visiteu el seu Instagram, Orgull Vallenc, on hi trobareu tota la informació necessària. Així que ja teniu plan per aquests dies. Aneu a la capital de l'Alt Camp, que no només s'hi fan coses, que ho tenim aquí al costat mateix, i val molt, molt la pena.
Puja el volum i baixa els prejudicis. El Safareig, la diversitat sempre surt en programa complet.
Bé, Bueno, nenes, doncs avui que et tornem a tenir aquí a l'Himne una altra vegada, em deixeu que li faci una pregunteta així ràpida que em va quedar pendent l'altre dia?
Aprofita.
Home, ja que la tenim aquí, aprofito. Carinyo, Himne, mira, fa 4 programes ens vas parlar tu de salut sexual i d'ITS, te'n recordes, oi? Doncs estem d'acord que és un tema que dona per llarg, vull dir, podríem estar a parlar-ne 4-5 programes o la temporada sencera. Però a mi em va quedar un dubte de preguntar-te per quins són els centres de referència que podem tenir al nostre abast per tractar les ITS.
Veritat, això va quedar...
Ei, sí, sí.
Bueno, en principi, al CAP et podrien tractar qualsevol ITS. Però sí que és veritat que existeixen els ACIRS, no? Que són els centres d'atenció a la salut sexual i reproductiva, que estan com més especialitzats en aquest tema, que aquí al Baix Penedès està el CAP del Vendrell, el CAP de l'Arbós i el CAP de Calafell.
Ah, sí? Ah, mira, sí. Doncs escolta, això no ho sabia jo.
Sí que és veritat que t'has d'identificar, val? I que jo aquí volia parlar de Drassanes de Barcelona, val? Perquè em sembla superbé, perquè pots anar allà de manera anònima.
Sí,
val?
A Drassanes és anònim. Sí,
sí. I l'únic aquí a Tarragona, això encara no està, la veritat, però bueno, em sembla superinteressant.
O sigui, has dit, recorda'ns-ho, has dit el CAP de Calafella, del Vendrell o de l'Arbós?
I el de l'Arbós, vale. Sí. Igualment el CAP podrien, però sí que és veritat que aquests llocs estan més especialitzats.
Potser tenen una miqueta més de...
Sí, perquè hi ha gent com més... No? Clar, perquè hi ha gent més formada en aquest aspecte, llavors ja...
És que és necessari que tot vagi arribant, perquè és que al final si focalitzem tota Barcelona tornem a ser a les mateixes, no?
Sí.
Hem d'anar-nos a la gran ciutat per poder viure amb tranquil·litat, per poder tenir els recursos a prop, la salut...
Per ser anònims.
I estem a ser anònims. I escolta tu, és que si vull poder viure al meu poble d'una comarca fora meridiana, no? Allí al centre de Barcelona...
I si no arribes a la que deia abans, a la consulta, i te trobes amb aquell senyor d'ulleres i bigoti, allà que amb tota la seva voluntat està carregat de gordofòbia, que parlàvem abans, sí, d'homofòbia... Clar, serà un professional com la copa d'un pi, jo no ho dubto, però que sí. T'has de reciclar una miqueta.
Te falten soft skills.
Home!
Sí.
Li falten què?
Soft skills.
Ah, vale.
Skills que són en català per la gent de... L'edat de ma mare, per exemple.
Bueno, la traducció seria l'explicació com que et falten don de gentes.
Sí, tenir tacte.
Sí.
Soft skills.
Sí, soft.
És que veurem aquí un munt d'anglicismes, eh?
És que ens agrada les marites, això.
Idiomes, querida.
Idiomes. Bueno, i també vam parlar sobre el tema de fer-te proves d'ITS a farmàcies i a més. No sé si va quedar algú per puntualitzar.
Sí, perquè, clar, jo sabia que hi havia test d'automostra de sífilis i clamídia, el que passa que altres països, aquí no, aquí a Espanya, a Catalunya, parlem, només hi ha el del VIH a les farmàcies.
Sí que ho vau dir, vale.
Sí, vale. El del VIH, confirmem que sí que està a totes...
És l'únic que està a les farmàcies disponible.
A tot Espanya.
Sí, perquè dic, vaig aclarir-ho, això. Bueno. I ja que dic això, volia aprofitar perquè, clar, tu et fas el test d'autodiagnòstic del VIH i hi ha un lloc a internet, que és la Coordinadora Estatal de VIH i SIDA, la CESIDA, que t'ajuda en aquest procés d'autodiagnòstic, no? En plan, si tu tens dubtes de lo que ha sortit o de què fer després, no? Perquè tu t'ho fas a casa, al final...
Et dona positiu i que hago con esto,
no? Sí, claro, sí. I bueno, el número de telèfon és 900-102-833, vale? I...
Torno a repetir que no estaven a
telèfon.
Que estan allà, estan cuinant i no se n'entiren. Agafeu paper, agafeu paper i boli.
900-102-833, vale? I t'ajuden en aquest procés d'autodiagnòstic si vas a la farmàcia a agafar el test.
Vale, guai. Perquè sí que és veritat que des de la farmàcia igual no et donen la possibilitat de que t'ho facin elles, sinó que ho compres
no,
i...
No, ho fas tu.
Ho fas,
o sigui,
tu.
Que tu després pots anar al CAP o el que sigui, no? Però que si tu en aquell moment tens dubtes, pues allà pues ningú et preguntarà qui ets ni res, no? I ho podràs.
Que guai. Molt bé.
Pomo bien.
Bueno, doncs home, Déu-n'hi-do, està bé, perquè veus, com que vas venint regularment, tenim aquest comodí de que si ens queda algun dubte, a lo millor que fer un programa a l'altre, també els espectadors poden ens enviar algun missatget i ens diuen, doncs mira, doncs quan torni a venir l'Himne, doncs tornem a preguntar el tema.
No, i a mi també em va superbé, perquè jo hi ha coses que poder no sé, i al buscar-ho dic, mira, i per mi també són recursos, saps?
Veus, això sí és una mitjana, això de humana, que es recicla constantment.
Que n'aprenguin, no?
Hi ha dues professionals, sisplau, aneu a professionals com elles, que saben tractar-nos d'una manera lliure i sobretot respectuosa.
Exacte. Soft, què?
I soft skills.
Sobretot. Soft skills. Sobretot.
Soft contacts.
Bueno,
també, també.
Passa que, bueno, jo potser no cal...
Ui! Què és això?
Ai!
Ramena, ramena nena, no riu ramena. És que ja m'anava a tirar a sobre d'ella i dic, bueno, ja està, no cal tanta confiança el primer dia aquí, home. Bueno, ha arribat...
El siguiente ja.
Sí, ha arribat el dia... El dia no, el moment.
El moment.
De la paraula del dia.
Ah,
el Gibrell Marica.
Com ens agrada aquest moment.
Ens encanta, ens encanta el moment Pompeu Fabra.
Sempre prendrem una cosa més avui.
Va, el saber quantes no ocupa coses? Lugar. No?
Unes sí, quantes, unes quantes, perquè sí, sí, sempre sí. A l'alçada del Gibrell Marica ja en portem unes quantes de preses amb els convidats.
És que no parem.
I, clar, clar, clar.
Jo vinc aquí amb un USB.
Aquí estem a formar-nos, a florir-nos sí. Tots plegats.
Doncs que la Mònica faci els honors, no?
I tant.
Sí, carinyo.
Que
tu posa la mà ben bé.
Ramena,
ramena, nena.
Juego de dedos.
I a veure què surt.
A veure, a veure.
Oi, oi, oi.
I sense por, eh? Que aquí nadie nace enseñado, eh?
No mires, no mires.
Ai, 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 ai,
a veure, a veure, a voleu.
Croissant.
Hetero patriarcat.
Uau!
Ens encanta.
Hetero patriarcat.
Bueno, no ens encanta.
Ens encanta perquè és una paraula que ens deixava de conèixer.
Que ens dona programa, ens dona programa, la paraula.
Si estem aquí, potser és una mica també degut al hetero patriarcat.
Gràcies.
Què, què, què?
Bueno, què és això de l'hetero patriarcat?
No, hetero arcada.
No? És una paraula composta, com ens agraden les paraules compostes, eh?
Sí, podem fer la divisió, no?, de hetero, que seria heterosexual, entenem,
sí. Patriarcat,
de la pàtria, no? Llavors estem entenent aquí com que n'hi ha poder un tipus de d'unió entre el que són les coses socials, en com ens relacionem com a societat i com això està dominat poder majoritàriament per persones heteros. Com ho he llegat?
És que sí, no.
Sí. És una miqueta complexa, no?
És que m'he pres una pastilla de cafeïna abans de venir. No, de veritat, va molt bé, 200 mil·ligrams.
Cafeïna, eh? Sí, bueno, bueno, aquí tens...
Jo em faig 3 cafès al dia.
Mira, és que aquestes alçades de la setmana ja dijous, sí. Jo porto tota la setmana llevant-me a les 5:50 perquè...
Ja.
La Renfe
dieu, no va... En aquí és bona pampi, però puta Renfe.
Puta Renfe, ja.
Tot ja.
Llavors...
Digues-te l'Ilu, l'Ilu.
Si quieres o no, me lo dejas.
No lo pongas.
Però no hay mal que por bien no venga, que mira que ben lligat m'ha quedat. Heteropatriarcat. Doncs això, al final és el tema de que la societat, tal i com està composta i tal i com està dirigida, està dirigida per normes fetes per persones heteros. Llavors,
i blancs.
I blancs, i cis. I com penes.
Ahà.
Ah, bueno, persones heteros... Normalment homes.
Homes,
sí, sí,
senyors,
sí, sí, sí.
Pater.
Sí, senyores.
I amb diners. I amb diners.
I amb diners.
I amb diners
que són... Una classe social tirant
amunt. Exacte.
Ho tenia tan inculcat que l'heteropatriarcat engloba més homes que dones que clar, ja ni...
Sí, sí.
És el que passa amb aquesta paraula, perquè la tenim molt inculcada, la tenim molt, sí, sí. Molt normalitzada, perquè és la nostra realitat, és que és la realitat de la societat, d'aquest planeta, no? Llavors, és allò que dius, i si parem a analitzar-ho, no?, patriarcat, no? Hòstia, tio, ja, hetero patriarcat.
Jo és que m'imagino, jo m'imagino com una piràmide, la típica piràmide que està super desfasada sobre... Sí, que ja no se lleva sobre la nutrició. I a dalt de tot d'aquesta piràmide està en un trono un senyor amb corbata, el dueño del Corte Inglés, vamos a decirlo. Un senyor blanc amb corbata, hetero, sí, entrajat, i després...
Fumant puro, fumant un puro...
El del Monopoly.
Sí, sí. Sí, sí. Mirant per la finestra sí. Dient esto sí, esto no.
Sí, sí. Sí. I vosotros, la plebe, aquí estan les, segons seria com els homes que són negres o són persones racialitzades, després estarien les dones blanques, després les dones negres o les dones racialitzades, i després ja, vamos a hacer un homenaje a Pous, les dones trans negres, que ja és com somos ja, lo peor de lo sí. Peor. Bueno, jo no sóc negra. Però tengo mucho de esa frase, entonces me toca.
Bella frase sí que
tienes. Bella frase sí que soy. Llavors, què diu el Pompeu Fabra dels Mariques?
Doncs mira, el Pompeu Fabra dels Mariques diu heteropatriarcat, organització social, política i cultural on l'heterosexualitat constitueix una norma reguladora del comportament que dona lloc a desigualtats i violències en funció de la seva ostentació o presumpció.
M'ha encantat aquest to poc hetero que li has posat.
Sí? Sembla gairebé una llei d'aquelles de... Què dice mi abogada, no? Sí.
No, però és veritat, són lleis inconscients de la nostra societat i ens comportem segons dicta la norma de l'heteropatriarcat sense adonar-nos.
Exacte, replantegem-nos una miqueta. Replantegem-nos on estem vivint i amb què.
Pensa-li-lo.
Pensa-li-lo. Pensa-li-lo. Doncs...
És que m'ho estava pensant.
És així. Bé, hem resolt de moment la paraula del dia. Hi ha dies que les paraules són més interessants, hi ha d'altres que són així, però, bueno, escolta tu, està bé que posem...
Home, interessant ha estat.
Que posem llum, informació a tot això que anem manegant cada dia, el dia a dia.
Posem llum a la foto.
Si ens vols fer una pregunta, no et tallis. Envia una nota de veu al 680 57 99 79 i et contestarem amb tota la gràcia i el celero que ens caracteritza. I després... ja intentarem arreglar el món.
Ha arribat el moment d'escoltar-vos, a vosaltres, a l'audiència, i us porto un àudio adient pel dia d'avui, ja que, com hem parlat de l'orgull, aquesta persona ens comenta alguna cosa relacionada. Pareu bé les orelles, perquè ve safareig del bo.
Hola, cariños meus. Para algunos no vais a conocer la voz, pero hay una personita que yo creo que sí que ya me está conociendo, ya le está saliendo esa sonrisa tan picarona que ya tiene. Bueno, Zafiro, espero que digas quién soy. Soy Odisea Onassi, soy compañera drag de Zafiro y amiga íntima desde hace muchos años, desde que la tele era en blanco y negro, imaginaos. Y me encantaría, porque con Zafiro hemos vivido mil y una noches hemos vivido, pero me encantaría que Zafiro comentase aquella... A mí me entra la risa solo de pensarlo. Aquella noche, en un orgullo de Ruquetas, donde se volvió literalmente loca y quiso aporrear la puerta de un artista internacional para pedirle una foto. Que lo cuente, que lo cuente.
¡Uah!
Nena.
És que les teves cares, Zafiro, eren poemes, de veritat.
Maleïda Odissea. Maleïda Odissea, des d'aquí li faig un petó enorme a la meva Odissea Onassi.
Que cabroneta, eh?
La nostra nena, una chiquita que està empezando.
Pues mira, ningú diria, eh? Sembla que porti una carrera aquí.
Ai, les medias!
Les medias la lleva
la... No, que és una nena, és... L'Odissea l'heu de veure actuar, carinyos, perquè
és
poder, és garra, és toto en lo alto d'un escenari. És una fantasia. I el destí ens ha ajuntat amb ella i a mi. Hem estat parella còmica sobre l'escenari. Vam presentar juntes al Pride de Tarragona de l'any passat. Va ser...
Vull
dir, el destí ens ha ajuntat i està clar que no ens separarà, tot i que de vegades li tiraria del monyo, tot sigui dit. Perquè és per estirar-li del monyo.
Pobreta.
Rastro.
Però parlant sí que té raó. Nosaltres vam estar promocionant precisament el Pride de Tarragona. Ens vam convidar al Pride de Roquetes, i allà, home, estava...
Qui va venir?
Estava la meva referent. No, perquè per edat no sé si és ella referent meva o jo seva. Perquè jo diria que sóc més gran jo que...
Home, la tele en blanco i negro mínim. Sí. Ho ha dit ella, jo no ho he dit.
Estava allà com a convidada, com a cap de cartell, la Sharon. Si la coneixeu...
Home!
Les etèries potser no sabeu qui és. La Sharon és el referent drac de Catalunya.
Home, de Catalunya.
I del país.
I va guanyar l'edició de Drag Race a Espanya.
Però abans de guanyar la segona edició de Drag Race, ja era tot un referent per a totes les dracs. És l'heu de... Sisplau, l'heu d'anar a veure quan faci... Una veu! Mira, és que mullo i tot.
És que, a més, es va presentar pel Benidorm Fest per Eurovisió. Vull dir, és que és un artista 360 de cap a peus.
I ella està...
No, que té...
A Roquetes.
A Roquetes.
La gent que la Sharon va estar a Roquetes?
Va estar a Roquetes, com a cap de cartell. I l'Odissea allò fora allà esperant. Ai, que no surt, perquè jo volia la foto, home. No, no. I entreu al meu Instagram, entreu, que jo sóc molt moderna, tinc Instagram. Ah, sí, entreu i tinc allí la foto amb la Sharon.
Ah, que s'ha mirat,
Va aconseguir,
Oh, i tant, més maca.
Però, va, sí.
Bueno, al final, jo no m'atrevia, perquè em feia molta vergonya, però estava allà. Ai, que se nos está haciendo tarde, que tarde se nos está haciendo. I jo parlant dins del camerino, toca. Fins que un noi que estava per allà molt maco, per cert, va dir, ja entro jo. I va sortir tan maca, va venir, ens va fer fotos amb nosaltres. Una meravella!
És que, o sigui, és d'aquestes artistes que guanya en persona, podríem dir?
Guanya fins i tot amb la llum apagada.
Uita, oi.
Vull dir, és perquè és estilosa, és elegant. Obre la boca, una gràcia.
Ai, pensava que anava...
una profunditat.
Home, jo això no ho sé. Vull parlar perquè és molt graciosa i a més és una cantant. És una cantant espectacular. És espectacular.
De fet, ara que és això de cantant, no pot ser que ara mateix ella estigui fent el musical de Priscila a Barcelona?
Ai, l'heu de veure.
És que veure, sí. Que ella fa el personatge principal de Priscila.
A Barcelona crec que han marxat ja i han començat a fer les Espanyes.
Ui, imagina't si que vagi. Diria.
Sí, ja està fent les Espanyes, però si tornen a Barcelona, heu de veure el musical de Priscila, Reina del Desierto, que està inspirada amb la pel·lícula del mateix títol.
Sí.
És un referent queer absolut.
I si no fem turisme queer i anem on sigui a veure-la.
Exacte.
Està sensacional, l'heu d'anar a veure. Jo vull ser ella.
Molt bé. Que guai.
Una meravella.
Molt bé, doncs fins aquí, no? O dona temps a una altra? Vinga, va, anem.
Sí, perquè anava a dir, ara venim d'un salseig bo. Què més tens?
Doncs seguim amb un altre salseig bo.
Hola, bon dia, bona tarda, bona nit. Nosaltres el que volem saber és com la senyora Zafiro fa amb el seu vestuari, com es gestiona el seu vestuari.
Vale. Jo he portat aquest àudio, primero por el salseo, porque yo también quiero saberlo.
No entes la pregunta, ¿cómo gestiona el qué?
En plan, pues, com es fa els tratges, com, si depèn de quin esdeveniment tria algun...
Pues té un dissenyador.
Home, jo tinc la meva dissenyadora pròpia,
Exacto.
Jo tinc la meva Anna Casanovas, que és qui m'ho fa tot.
Wow.
Home, des d'aquí li envio un petó enorme, perquè és
que bueno. Ens farà els vestits per les campanades.
Presentarem les campanades
una persona que es diu Mònica també, no? Ho havia de...
Mariona. És d'aquelles coses que com més les dius, més realitat es fan, no? Llavors
estan manifestant.
Bueno, també volia aprofitar aquest àudio, perquè ja que tenim a dos mujerones, volia que si expliquessis si també dins el món drag, pel tema vestuari i tot això, hi ha com uns certs...
cànons.
Sí.
Absolutament. Home, jo sóc una drag barbuda. I a mi se m'han tancat portes dins del món de l'espectacle per tenir barba moltes vegades.
Ostres.
Perquè no sé, us havíeu adonat que tinc barba o no?
No t'ha gaire.
Joan, carinyo, tu t'havies adonat... Bueno, tu sí, perquè ens hem petonejat alguna vegada i ens ho has notat. Clar, això es nota de seguida.
Jo havia vist una sombra gris, però dic, no sé...
Cabra. Bueno, escolta, hi ha artistes que li ha anat molt bé tenint barba i bigot. Sí. Mira la Pantoja.
I ha anat molt bé amb ella, no? Perquè a mi no. No m'ho esperava, gent. M'esperava una Conchita
Wurst. Pensava que anava a dir Conchita Wurst.
Són altres referents per mi. Ja ho sabeu, els meus referents són més d'antes. Però sí que és veritat. Bueno, parlàvem d'abans dels estereotips, no? Està clar que la drac és guapa, que...
Maquillada.
Maquillada. Com més femenina, millor.
Talons. Supermodel, no?
Exacte. Potser, i sobretot dins del tema xarxes, tenen molt bona, més acceptació que no pas altres drags com jo, doncs que potser explotem un altre àmbit artístic, no? Bueno, que jo em veu molt guapa també, Home!
D'arriba abajo!
I com deia la noia de l'àudio, ja a mi ja no m'hi caben més vestits a casa meva, vull dir. M'he de llogar.
Un outfit
diferent. Jo no repetiré cap outfit en aquest programa, ja us ho dono.
I jo
con
sudadera, repitiendo
cada uno lo suyo.
Que
estic per llogar-me un d'allò, un
una capsa de
un graig.
Un graig d'aquest, sí.
Ah, no, ja, podríem ja sortejar alguns modelitos teus aquí a la ràdio.
Clar,
el model que es va posar a l'episodi i tal.
Ah, doncs mira.
Esto vale millones.
Si clar, em dóna diners, clar. Si em dóna diners, no diré que no.
Com el guà de Michael Jackson, que es va vendre per milions.
Ah. El guà de Michael Jackson. Bueno, aquí hauríem de pensar bé l'estratègia, perquè llavors podríem fer o que fos subhasta benèfica, o que fos una subhasta i els fondos pel safareig, i així podem enriquir la casa i podem traslladar-nos a un plató de televisió.
Com oh, Déu mana. Bueno.
Aquí bueno, ens posem a... Sí, sí, sí.
Jo crec que, mira, entre els outfits de la Zafiro, que depèn, un dia després també la Zafiro treu uns sostens aquí de parar de màgia.
Ai, sí. Els sostens eren de la Maria. Van acabar la Maria. A la meva bossa, però eren seus.
Amb els pits turgents que té la Zafiro no necessita sostens.
És tot...
No, no. Se li aguanta...
Sí, clar, ferm. Sí. Però vull dir que tenim material, jo crec, aquí, que podríem plantejar-nos fer alguna cosa, eh?
En plan de tot això,
oh,
de sortejar o de... Sí, sí, per a marica sin recursos.
Per propostes que no quedin i sobretot ai, que ens segueixin enviant missatges d'aquest rotllo perquè... És
ens
que...
agrada, ens agrada, ens agrada.
Ai, sí, sí,
propostes
sí,
i missatges i tot, tot, tot plegat.
Bueno, doncs pues fins aquí els àudios d'avui, que ja han donat a per si. I torno a repetir el nostre WhatsApp, que és 680 57 99 79.
Com és?
680 57 99 79.
Molt bé.
I, bueno, jo que em penso que ja estem acabant, Sembla que se'ns acaba el temps. Mònica, Imma, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'episodi d'avui.
A mi sempre em falten minuts per continuar parlant.
Anava a dir, sí, no, espera, que no l'has acompanyat del tot, perquè, a la Imma ja li van donar la seva dia.
Clar, falta
el teu ventall grisat.
Ventall del ventall amb orgull.
Oi tant, així tot és igual.
I ara que el caloret ja una miqueta,
i així ja t'abaniques, vull lo más mariquita possible, tu.
Digues-li tu.
Bueno, llavors el que dèiem, que sempre ens falten minuts.
Sí, això a mi se'm fa molt curt. I més avui que he arribat tard.
No us preocupeu que la setmana que ve venim amb més safareig.
I sí, qui ens trobi a faltar també ens podeu seguir al nostre compte d'Instagram, que allà anem publicant cosetes sempre, eh? Ja ho sabeu, apunteu podcast al safareig.
Com?
Podcast al safareig.
Cuidado, i a la carta d'aquesta casa també podeu veure el programa, eh? Si entreu a internet i poseu Ràdio i Televisió al Vendrell, el mateix Google, eh? Poses Ràdio i Televisió al Vendrell, ens podreu escoltar i veure en el moment que vulgueu.
Oh, i a Spotify també.
No us oblideu que tenim un link al nostre perfil perquè ens pugueu enviar missatges en anònim i el mateix link us redirigeix a l'Spotify.
I si ho preferiu... Seré pesada, però envieu un missatge de veu al 680 57 99 79, que jo us escoltaré encantada.
Ens veiem la setmana que ve.
Doncs sí, perquè, ai senyor...
Tanta roba i tan poc sabó!
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai, ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de Ràdio i Televisió al Vendrell. Cada dijous a 8:45 del vespre i els dissabtes a les 8 del vespre a Ràdio al Vendrell. I els divendres a 10:45 de la nit a Televisió al Vendrell.
Passeu, passeu, que veureu el Safareig.
Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
Ràdio al Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de les 10 a les 11 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, e tutti voi, si volete.
Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.